Forasteres Priuretines, un programa que parlem de coses que interessen a les dones per estar al dia,
per millorar, per passar l'estona, per riure, per fer confidències, per tafanejar, per aquí i per allà.
Un programa de dones per a dones.
Ah, i per homes sense complexes, també.
Hola, hola, bon dissabte!
Bon dia!
Bon dia, tingueu. Esteu bé?
Sí, sí. Un dissabte més amb vosaltres. Avui, 28 de febrer, us oferim el programa del mes de març. Hem preparat moltes cosetes i estem molt contentes dels comentaris que ens feu arribar i també de les suggerències.
Ens doneu gasolina! Bon dia! Som-hi! I avui us hem preparat unes cosetes que esperem que us agradin molt. En l'apartat de la roba obrim l'armari i avui us parlarem de la New York Fashion Week, de les sandàlies, les mules de taló, parlarem d'ungles, de la manicura del 2026, de la faldilla de cuir i la setmana de l'alta costura de Copenhague.
Jo, des del benestar, us parlaré de com sentir-nos més feliços i de la importància de la gratitud. Ja ho deien les iaies, s'ha de ser agraït. I us parlaré de fer un exercici, sempre deures, sempre deures. Es poden fer de dues maneres, una més elaborada, per les persones que tenen més temps, i una que us donaré simplificada perquè ningú tingui excuses de no poder-lo fer.
Que bé, no ens en salvem.
Dijiste adiós con la mirada mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste ven desde la barra y yo te dije niña te invito a mojito, tú me dejaste clarito.
Aquest mes hem escollit aquesta cançó del Melendi que li va dedicar a Cuba, bueno, més que a Cuba, amb una cubana que després va ser la seva parella, perquè volem fer des d'aquí un recolzament a aquest país que està vivint moments molt difícils amb aquest bloqueig silenciós que ha deixat la illa sense recursos. No tenen llum, no tenen menjar, no tenen medicaments. I amb aquesta cançó volem dir que no els oblidem i que des del nostre programa els fem costat.
Extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Qué pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez.
Molt bé, doncs comencem la secció del benestar emocional i avui parlarem de com ser més feliços o bé com sentir-nos millor i de la importància de la gratitud. La idea d'aquest tema la vaig agafar del filòsof i pedagog Francesc Torralba, que va presentar un llibre, Anatomia de l'esperança, i em va fer molt reflexionar sobre el tema que parlarem. I llavors explicaré 5 coses que podem fer per sentir-nos millor. Primer, com les fem i després com les hauríem de fer. La primera serà, no sé si et passa a tu, Fanny, però mira, cada dia escoltem, estem bombardejats tot el dia de notícies. I a més de notícies tristes, notícies que ens creen por, que parlen de guerres, d'armes nuclears, de polítics de dubtós estat mental, de països que pateixen assetjament, d'entre altres doncs el poble palestí, ara el poble cubà. I clar, tot el dia sentim aquestes notícies. I què passa? I a part de les vivències doncs, que tenim nosaltres, no? Doncs que a vegades doncs, patim alguna malaltia, tenim problemes a la feina, a la criança dels fills... Tot això, tota aquesta càrrega ens fa sentir doncs, malament. Però a part, què passa? Que jo a vegades m'aixeco i escolto les notícies. Després arriba al migdia, escolto una altra vegada les notícies. I arriba la nit i escolto una altra vegada les notícies. Aquell senyor que s'ha mort al dematí, al final del dia, s'han mort 3. Si s'han mort 10 persones, al cap del dia s'han mort 30. Llavors... tot aquest cúmul de notícies negatives ens fa sentir malament. Llavors, hem d'estar desinformats? No. Hem d'estar informats, però una vegada que escoltem les notícies és suficient.
Ara t'anava a dir, amb una vegada n'hi ha prou, no cal escoltar tot el dia les notícies, que si no et sabeu què escoltar, el podcast de Forasteres Priorities.
Clar, a part del
podcast... Algú més entenc que us explicarem.
A part del podcast nostre, doncs, hi ha programes de ràdio, programes de televisió que donen informació, o programes que inclús que fan notícies però amb un sentit de l'humor, o sigui que hem de... una mica posar fre a aquest bombardeig de notícies negatives i distreure'ns també.
Ara em fas pensar, Montse, que aquest tema el podríem tocar un dia perquè la pregunta podria ser als nostres oients: com us informeu vosaltres diàriament? Quines són els mitjans de comunicació que més utilitzeu? Pot ser la ràdio, pot ser la premsa escrita, la premsa digital. Quantes vegades, és a dir, quan sou molt consumidors de notícies? Sí. Hi ha molta gent que el 324 és un fantàstic perquè són titulars, i si llavors vols expandir, sí, no, o ampliar alguna informació, la pots buscar.
No, hi ha vegades que hi ha notícies que són d'actualitat i has de fer un seguiment perquè és una notícia important que estan fent, ampliant-la, no?
Exacte.
Però
això...
si no, totes les... perquè clar, a vegades parles amb gent i dius que el món està fatal. A veure, és que clar, si només escoltes notícies negatives, hi ha moltes notícies bones i de gent que està fent coses bones. Llavors,
home, i
hem
tant.
O programes que et mantenen informats, per exemple, versió RAC1, no? No és que vulguem fer propaganda d'una altra ràdio, però que a la tarda donen molta actualitat, però amb un sentit de l'humor que t'ho fa viure diferent.
Amb el sentit de l'humor. Sort tenim els humans el sentit, sí, de l'humor.
Després, una altra cosa que ens fa sentir malament és que si m'ha passat una cosa dolenta a la feina, per exemple, o durant el dia, llavors arribo a casa, li explico al marit, truco a la meva mare, li torno a explicar, truco a una amiga, la torno a explicar, i cada vegada que jo explico aquest fet que m'ha fet sentir malament, què passa? Que estic revivint una altra vegada.
Aquest és un altre tema. Montse, avui estàs aquí que la claves, perquè aquest tema precisament... una altra pregunta que els faria amb els oients... Us ajuda a explicar quan teniu problemes?
I llavors, jo els hi dic, si volem explicar una vegada, d'acord, expliquem, escollim a la persona que li volem explicar per desfogar-nos. Si no, una altra cosa que va molt bé és escriure tota aquesta ràbia que tenim en un paper, l'estripem i s'ha acabat. Però, sobretot, no està en bucle repetint això, perquè cada vegada que ho repetim ens fa sentir malament.
I sabeu quin és un secret que jo a vegades... un truquillo que jo a vegades faig servir per plantejar les coses? A veure, a mi m'agrada molt escriure i escric. A casa meva tinc llibretes i papers. Però a vegades això que diuen de les infografies... Un dibuix, per exemple, ara mateix, un interrogant, la cara d'en Jordi que m'està mirant, paraules, què està pensant en Jordi? Amb una infografia te pots esquematitzar molt i realment avui en dia, si poseu en un Canva, si poses diagrames per fer estructures, trobareu tantes maneres diverses que us estructuren i us poden ajudar moltíssim.
Sí. Després, un altre tema, que també a vegades ens fa sentir malament. A vegades tenim una amiga pobreta que és negativa, no? Que tot ho veu malament, que sempre és ai, i doncs ens convé passar... No ens convé passar molta estona amb aquesta persona. Ho sento, és així. Només lo justo y necesario. I després ens hem de buscar persones vitamina. Què són aquestes persones? Que ens aporten, que ens encoratgen, que no vol dir que sempre ens donin la raó. Perquè és bo que la nostra ment... és bo per la nostra ment parlar amb gent que pensa diferent, d'edats diferents, inclús de religions diferents, perquè això ens enriqueix. Debatre, donar arguments de la meva visió i escoltant les raons de l'altre, això és bo, però hem d'abandonar aquest pensament dicotòmic de blanc o negre i que veiem molt a les xarxes i en alguns polítics, no? I que, per exemple, hem d'agafar d'exemple ara doncs el Bad Bunny, no? Que amb el seu missatge positiu ha deixat amb un pam de nas els intolerants, fanàtics i intransigents amb una cançoneta que va ensenyar al món que en lloc de buscar la confrontació ens podem entendre, estendre la mà i sumar.
Molt bé, que això va ser...
Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir.
¿A dónde?
Un verano en Nueva York.
El quart serà, quan estem passant una situació complicada, que pot ser doncs, una malaltia, un divorci, per un dol, una situació de tristesa o d'incertesa, és molt bo parlar amb gent que ja ha passat aquesta situació, perquè això ens donarà una visió més real i més sincera.
Ben bé així.
Per exemple, si jo tinc una malaltia, aquesta i parlo amb una persona que ja l'ha passat, em pot donar consells, explicar quines han sigut les etapes, quins hàbits han estat saludables per superar-la, etc. Qui més ens pot ajudar en una situació així és una persona que ja ho ha passat. I per últim, una de les coses que ens resta benestar són les xarxes socials. Una estona amb xarxa és bo, pot ser alegre, inclús enriquidor, però quantes més hores passem a les xarxes, més solitud sentirem. Moltes depressions d'adolescents, això són estudis que s'han fet, estan relacionats amb el nombre d'hores que passen connectats. Una de les coses que ens dona més bon estar i ens fa sentir bé és estar en un grup d'amics o en un de sol. És igual, parlant, comentant temes diversos, fent plans, jugant a jocs de taula, és igual, però allunyats de les xarxes. I això és igual, de beneficiós per adolescents que per nosaltres. Així que el resum per sentir-nos millor i ser més feliços seria... més programes d'humor i enriquidors i allunyar-nos de males notícies tota l'estona. Evitar i explicar moltes vegades una cosa dolenta que m'ha passat. Envoltar-me de persones vitamina. Parlar amb grup de persones que ja han passat anteriorment per aquesta situació. I després quedar amb amics per parlar, per jugar, per comentar, per planificar i abandonar les llargues hores que passem a les xarxes.
Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir.
¿A dónde?
Un verano en Nueva York.
¡Nueva York!
Si te quieres divertir.
I bé, per últim us parlaré del diari d'agraïment. Ara, a veure, és el diari d'agraïment està relacionat amb, bueno, el va... qui va parlar primer d'aquest tema va ser el psicòleg americà, el Robert Emmons. És professor de psicologia de la Universitat de Califòrnia i ens parla de la importància de la gratitud. Té molts llibres, però cal destacar El pequeño libro de la gratitud i El de gracias. Us dic en castellà perquè estan, no estan editats en català. El doctor Emmons va fer un estudi el 2015 sobre com ens afecta la gratitud. És a dir, va observar que, com observar el nostre entorn, tant lo material com les persones que ens envolta, la família, els amics, els veïns, i valorar les petites coses que moltes vegades no ho veiem com normal. Tinc una casa on viure, tinc menjar, tinc família, tinc amics que m'estimen, tinc amics per confiar, per divertir-me, tinc un treball, etc. Ho veiem com normal i no li donem la riquesa que tenim. Llavors, la gratitud consisteix en focalitzar totes aquestes coses i estar agraït. I com ho farem? Aquest psicòleg va editar un diari on hi ha preguntes i espais per respondre. Doncs preguntes com què és el millor que m'ha passat avui, què m'ha anat bé a la feina, quina experiència recent he tingut que hagi estat difícil i que m'ha deixat un aprenentatge, què m'agrada dels meus amics, etc. Bueno, llavors tu doncs, obres aquell llibre i cada dia doncs, omples les preguntes. Però llavors això ho podem fer de dues maneres. O bé... ens comprem el diari, o bé, cada dia a la nostra agenda, fem una reflexió i posem què ens ha passat de bo avui. Petites coses. He pres un cafè amb la Fanny i m'ho he passat molt bé. O tenia un problema i he pogut trucar amb una amiga. O a la feina m'he sentit orgullosa d'una feina que he fet, del que sigui. I per les persones que estan, que ja ho sé que estem tots molt liats i tenim molta feina, doncs una de les coses que jo faig a vegades és quan me'n vaig a dormir, penso en dues coses que m'hagin passat bones. Val? Les que hem dit, per exemple. Per què? Perquè és focalitzar en les coses bones que em passen, perquè si no, no prenem consciència de tot el bo. I nosaltres, en aquest món occidental, la majoria de persones que ens esteu escoltant, som molt, molt, molt afortunats i hem de prendre consciència. És una manera de sentir-se molt millor.
Realment és un bon exercici, eh? Si les vegades que jo ho he fet a vegades i acabo tot el dia dient, va, faràs cas de lo que diu la Montse, això i això, sí, te'n vas a dormir una mica més tranquil·la. Sí, sí. Feu.
És a dir, sobretot, quins beneficis té aquest diari o aquestes reflexions? Pues millora el benestar i l'estat d'ànim. Tenim menys estrès i més energia física. Relacions més sanes i satisfactòries, perquè augmenta la capacitat de reconèixer i expressar el que rebem dels altres. I desenvolupem altres qualitats. L'autoestima, voluntat, creativitat, empatia, satisfacció, optimisme, esperança i el desig d'oferir recolzament a altres persones. Per tant, aquest mes de març, quan us aneu a dormir, o potser quan us aixequeu, quan esteu esmorzant i prenent el cafè, de dir, ahir, què em vas... Però és millor quan anem a dormir, perquè així ja tenim el pensament en positiu i descansem millor. Sobretot, us recomano que feu aquest exercici, de focalitzar i ser agraïts de tot el que tenim. Obrim la nevera, tenim menjar, ens podem dutxar amb aigua calenta. És que tenim tot el confort, no? Una xarxa d'amics, una família.
Molt bé. Avui la Montse ja veig que avui ve per donar gràcies a la vida, amb aquest posicionament d'agraïts a la vida.
Cada dia dono gràcies a la vida. Soc molt, molt, molt afortunada. Me sento molt feliç.
Va, anem cap a Nova York, a New York Fashion Week, o bé coneguda com la Setmana de la Moda de Nova York. Aquesta setmana es celebra dues vegades a l'any, el febrer i el setembre. El pròxim New York Fashion Week tindrà lloc de l'11 de setembre al 16 de setembre del 2026. Aquesta fira és un dels eventos, diguem, de moda més importants de tot el món. Les col·leccions de primavera i estiu són presentades al setembre i les col·leccions de la tardor són presentades al febrer. Durant la Setmana de la Moda de Nova York, les creacions més recents de les famoses firmes com Ralph Lauren o Marc Jacobs i de nous i prometedors dissenyadors es presenten als compradors, a la premsa i al públic. Aquesta temporalitat de les passarel·les, Montse, ja els sabem, no? Ara se presenta la moda de tardor de l'any que ve, tot i que nosaltres d'aquí dos dies
de primavera.
Vale? I després, al setembre, es presentarà la moda de la primavera. Això, aquest funcionament, ja el sabem. Ara bé, una cosa que us volia dir. Que teniu ganes d'anar en aquestes desfilades? Us agradaria assistir i assentar-vos allà en l'alfombra vermella? Pues bé, a partir d'ara, qui vulgui rebre una informació d'aquests events, si estan disponibles, poseu-nos en contacte amb nosaltres, perquè tenim una manera de poder saber quines són les fires que properament estan... les entrades es posen a la venda, perquè tot sovint, què ens passa, Montse? Veiem les fires quan ja estan.
Quan surten a les revistes o...
Doncs aquí us deixo aquesta temptadora oportunitat, ja en parlarem, ja ho sabeu, perquè sobre aquest tema, assistir a una desfilada de Nova York o d'una altra, no? Però en aquest cas de Nova York, està clar, necessites, és a dir, una invitació oficial, no? Normalment la premsa, els dissenyadors, les celebritats, els influencers, aquestes persones són les que reben aquestes invitacions per anar a aquestes desfilades.
Estan allà a la primera fila, no?, per donar una imatge.
Tots allà ben posat, tots ben posats. És extremadament difícil aconseguir una invitació, no? Però, mentre que hi ha shows d'aquesta indústria que només, únicament, s'hi pot anar amb invitació, hi ha altres desfilades de moda que són oberts al públic. Desfilades de moda, en aquest cas de Nova York, que estan oberts al públic. I és possible entrar en algunes desfilades i sentir-se part d'aquesta New York Fashion Week. És cert que ara direu, sí, esclar, però arriba i a Nova York. Sí, ja ho sabem, però a vegades, doncs mira, algú pot tenir previst a fer un viatge a Nova York i el pot ajustar amb aquestes dates. Doncs tal com diguem, alguns d'aquests dissenyadors, menys coneguts però molt prometedors, obren les seves portes de les seves passarel·les al públic. I així ens permetria a tots els amants de la moda poder veure aquestes creacions i aquestes tendències amb els nostres propis ulls. Per tant, si voleu assistir a alguna d'aquestes modes, ens ho feu saber i en parlarem. I ara us expliquem una miqueta d'aquesta moda de Nova York perquè sapiguem una mica. La primera setmana d'aquesta moda, Montse, es va realitzar el 1943, quan encara en aquell moment es feia dir Press Week. L'objectiu era desviar l'atenció de la moda francesa, a la qual la indústria de la moda no tenia accés degut a la guerra. També es va pretendre donar un espai als dissenyadors estadounidens, algo que ha aconseguit amb molt èxit. Aquesta fira és ara un dels events de moda més famosos del món. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say Així doncs, per acabar a explicar coses sobre aquesta fira, aquesta festa, aquest event va ser celebrat el 1943 i va ser dissenyat per atreure l'atenció dels seguidors dels events de moda francesos durant la Segona Guerra Mundial, quan els dissenyadors de moda no podien viatjar a París per veure aquestes festes. La publicista de moda Eleanor Lambert va organitzar un evento que li deia la Press Week, tal com hem dit, per ensenyar els dissenys de dissenyadors estadounidens a dissenyadors de moda francesos que sempre la criticaven per les seves innovacions. Aquella setmana va ser un èxit rotund i les revistes de moda com Vogue, que normalment estaven plenes de dissenyadors franceses i francesos, van començar a incrementar el nombre de dissenyadors de moda d'Estats Units. I ara ens calcem amb unes sandàlies, les mules de taló. Quines són aquestes sandàlies, Montses? A veure.
El tema sabates m'encanta, eh?
Quan diguem les mules de taló, ara us ho explicarem. Aquestes sandàlies tornen als casaments d'aquesta primavera, eren les preferides de les nostres mares als anys 90. Aquestes sandàlies mules es diuen així, algú que parlés francès aquí ho pronunciaria molt millor, es diuen així a causa del terme francès derivat del mulet, Moler calcer, que feia referència a una mena de calçat. És a dir, en resum, són unes sandàlies que són sense taló, tancat per davant i obert per darrere. Literalment significa això, taló descobert, i el seu disseny es va consolidar com a calçat de luxe del segle XVII. Les nostres mares tenien raó, aquestes sandàlies seran un imprescindible als nostres armaris a partir d'ara, els propis mesos, els propers mesos, i també una molt bona opció per als casaments. Aquestes sandàlies, ara mateix, us els esteu imaginant, sandàlies que són amb taló, destapades de darrere, sí, de davant tapadetes o ensenyant una miqueta els dits, aquelles que són de les recient caçades amb aquells plomeros a davant, amb brillantins, de color de cuir, de color llis, de color claret. Aquestes sandàlies, una cosa, oients, sobretot, penjarem les fotografies, aquestes imatges a les quals ens referim, les penjarem al podcast de Ràdio Falset. També ho podeu veure en el meu propi Instagram, d'EFA de Juscafressa. Així doncs, com parlem de les nostres mares que ens estan ensenyant tantes coses, aquests primers trucs de moda i bellesa ens el van ensenyar elles, alguns cops amb paraules, llarga vida a la tradició oral, i d'altres simplement amb fets. D'elles vam aprendre que menys és més i que una bona sabata ho pot canviar tot.
Oh, sí, sí, sí.
I que les tendències, encara que se'n vagin, sempre tornen. Potser per això, els últims anys, no hem deixat de revisitar els seus armaris per rescatar aquelles peces que van marcar una època i que avui tornen a encaixar, gairebé sense esforç, en els corrents més nostàlgics del moment. I ara anem amb una altra part del cos, perquè les ungles curtes, les microfrenys, seran la manicura del 2026.
Això m'encanta, mira.
A veure, per què? Doncs perquè és una realitat que els nous corrents de la indústria beauty aposten per la comoditat, per fer-nos la vida més fàcil, Montse, sense renunciar a l'autocura. L'Anna Martín, que és una maquilladora professional i experta en tècniques de rejoveniment, resumeix així les tendències del moment.
A veure, explica'ns, explica'ns.
A veure, ella diu que l'elegància està a l'acabat. Igual que podem dir que la cara es tracta de sempre, no?, difuminar-nos el maquillatge i no sobrecarregar la pell, a les ungles recomana fugir de les decoracions excessives. Més sofisticada que qualsevol disseny massa recarregat, no?
Sí, s'han portat massa ja, no? I estem una mica cansats, ara necessitem una altra...
Algo més neutral. I és just allà on entra el joc de la manicura que avui ens ocupa, les ungles curtes microfrench.
Hola, em dic Cristina Montaner, nova gerent propietària de Sasa, i us parlaré de les tendències amb esmalts aquesta primavera. Aquesta temporada conviuen els tons suaus i lluminosos, com els roses lletosos, préssecs delicats, lavandes i verd sàlvia, amb acabats translúcids, soft nails i microfrench, que porten un estil net i elegant. Però també guanyen força els tons foscos i sofisticats, prunes, borgonyes, marrons xocolata i negres brillants, ideals per a clientes que volen un toc més intens i modern. I per sobretot, és fonamental apostar per esmalts de qualitat lliures de tòxics com el TPO o el DMTA, prioritzant sempre la salut de la ungla natural i la seguretat tant de les clientes com de les professionals.
Doncs bé, hem sentit a la Cristina Montaner que ens explica superbé, sí, les tendències de les ungles, i es dona també a conèixer que serà la nova gerent de la Sasa, o sigui que encantada de, sí, que la
visiteu. I anirem a provar, no?, aquests colors que ha dit, que no, convidaven, no?, a voler-t'ho fer, no?, aquests colors clarets.
Sí, i a més això que diu també és algo que relaxa, segons qui, perquè a vegades dius, ostres, com una pressió de sempre portar les ungles pintades i ben arreglades. Doncs, vale, arreglades, evidentment, però pot ser amb aquests tons més
més clarets,
sí, molt bé.
I després també ha dit, pues, que es portaven també colors intensos, i el que m'ha agradat també, pues, que té en compte, no?, que l'esmalt sigui de qualitat i que no ens espatlli l'ungla. Això també m'ha agradat molt.
Exactament, això és molt important. Tot i així també, a part d'aquests tons que diu, i també aposta per un color una mica més fosc, és allò que diguem. Al final, sí que hi ha tendències, però s'acaba portant
tot.
Molt tot. També aquesta primavera, també és cert que serà el rei d'aquesta primavera, serà aquell color vermell fosc, gairebé negre, un vermell que és gairebé negre o un negre que és gairebé vermell. És un esmalt que s'ha vist molt a les desfilades de Nova York i de Copenhague, que aquest vaig estar buscant i es veu que és un esmalt que va veure la llum el 1994 per obra i gràcia del Karl Lagerfeld amb una desfilada de Chanel que va portar la Claudia Schiffer. Home. I allà la va empatar. Van aconseguir esgotar aquest color d'esmalt en qüestió de 24 hores i va aconseguir la fama mundana perquè, a més, aquest color va portar la Uma Thurman a la pel·lícula de Pulp Fiction i el videoclip de Madonna del Take a Boy. I am good. I am strong. I am worthy. I am I belong. I ara anem al que us anunciàvem abans, la faldilla de cuir. La faldilla de cuir en diferents colors és tendència de la passarel·la per a primavera-estiu 2026. 5 models recomanats per Vogue, la faldilla de cuir. Aviam, Montse.
Jo ja en tinc una,
Hi ha peces que associem automàticament a un moment concret, al gener o al juliol, no? A una estació de l'any, fins i tot a un estat d'ànim. Un jersei de cachemir demana tardes d'hivern, igual que un vestit de seda amb escot de vertigen sembla fet a mida per aquest dia exacte en què una història s'acaba i en comença una altra, com el famós Revenge Dress, el vestit de la venjança de Lady Di. Les associacions regeixen les nostres vides, està clar, no? I sense adonar-nos, creem vincles molt estrets entre el que portem i quan ho portem, sí o no?
Sí, sí.
En moda, aquest exercici mental és gairebé inevitable. Colors, teixits i textures pensats per la tardor, altres per la primavera, l'hivern o l'estiu. Tot i això, hi ha una peça que trenca totes aquestes regles i funciona als 12 mesos de l'any. La faldilla de cuir en versió acolorida, en tons clàssics, com el marró xocolata o el bordeus, però també en claus més atrevides. I saps com quins?
Quins? A veure, explica'ns.
El cuir de color rosa, vermell, violeta. La faldilla de cuir en diferents colors és aquest comodí capaç d'elevar qualsevol look.
Home, molt extremat, no?
Estem d'acord que és un comodí.
Sí.
Jo ho veig claríssim que és un comodí capaç d'elevar qualsevol look de dilluns a diumenge.
Allò, si et poses allò, ja l'altre ha de ser una mica més, bueno, més neutre, no?
Molt bé, aquí anem al tema. En Jordi ja està suant quan ens sent de parlar de cuir, diu que sí. A veure, tu ara has dit una cosa que dius, si una peça de cuir o una peça té aquella intensitat de color, hem de combinar amb allò sempre com el que fem sempre, amb un negret, amb un marronet, amb un color neutre. Doncs no. Les desfilades d'aquest any ens estan apostant molt pel bicolor. És a dir, tu pots posar una faldilla de cuir vermella o fúcsia i un dalt que sigui doncs, de color taronja, o una faldilla o que sigui granate o amb un dalt rosa. En Jordi li encanta. O et pots posar una blau marí, faldilla de cuir blau marí, amb un dalt que pot ser, per què no,
un turquesa
o un verd que pugui donar una combinació.
Verd i blau m'agrada molt a mi.
Verd i blau, granate i rosa, fúcsia i taronja, què més? Lila i verd, és a dir, molt de colors combinats. Per tant, doncs ja ho sabeu, alguna faldilla de cuir i els dals de tot i colori. Precisament per això, no? Perquè aquest atractiu que estem explicant és precisament el contrast, la força del cuir, combinada amb la feminitat dels colors vibrants. Per tant, ja ho sabeu, faldilles de cuir de diferents colors, tendència de la passarel·la per primavera-estiu 2026. Portada amb naturalitat, estilitza la silueta i es converteix en el punt de partida perfecte per crear estilismes molt diferents, des dels més senzills als més sofisticats, allò que ens agrada, Montse. Sí. Una mateixa prenda la podem posar d'una manera...
Per anar a fer el gelat o per anar a festa major?
Això és que tu dius, el gelat o la festa major. Per tant, les passarel·les de primavera-estiu 2026 i la street style ho confirmen. Faldilla de cuir de colors és molt més fàcil de combinar del que t'imagines. Acabem aquesta secció de moda amb l'alta costura de Copenhague. L'alta costura a l'esquena. La setmana de Copenhague és el tret de sortida per a una nova temporada de la moda femenina. Cada capital europea té la seva personalitat. Sí. Montse,
clar, sí. Ara està de moda, la moda danesa.
La moda danesa. Doncs mira si està de moda, que ara us ho explicaré. Doncs cada capital té aquesta personalitat estilística, diguem, no? I encara que la passarel·la danesa és més agosarada que d'altres, Fashion Weeks, ens serveix com a bestreta per a moltes de les tendències que marcaran la pauta la propera tardor-hivern. Uh-huh. Aquí fem un repàs d'alguns dels denominadors comuns que hem vist entre les marques. Doncs la clau és aparellar, escolta bé, la clau és aparellar el calçat, especialment les botes, amb els guants.
Oi.
Sí, sí, aquests accessoris funcionals que cada vegada, cada hivern, ens salva d'acabar amb els dits congelats, malgrat que resulti una mica rudimentari treure'ls per desbloquejar el mòbil o respondre aquell missatge o correu electrònic urgent. Però bé, lluny de ser un simple element pràctic, els guants es converteixen ara en una peça amb molt de pes estilístic. A més, de boges per les gorres, les daneses semblen estar obsessionades amb un altre accessori que es perfila com una de les grans tendències per aquest 2026. Ens referim als fermalls. Sabeu el que són els fermalls?
Els fermalls em sembla que són el que diem en castellà, los broches.
Els broches, molt bé. Els fermalls, aquí Optimot, el Consorci Servei de Català, la Rosalia estarà contenta perquè anem fent pedagogia, doncs els fermalls és el complement que no faltava als abrics de pèl de les nostres àvies fa 30 anys.
Sí, és veritat.
Que sempre totes portaven les portaven aquí. Sí. Vale? Doncs vinga, doncs ja ho deia l'editora Maria Montsuri, que amb permís de les portugueses, les daneses han tornat a consolidar-se una vegada més com les prescriptores més audaces del panorama a nivell internacional.
És que això dels guants de colors m'encanta, eh?
Doncs ara es porten això, els guants i les sabates al mateix to.
Pues mira.
Guants granates,
o haurem d'ampliar els guants o haurem d'ampliar la sabateria.
Pues aquí, per anar a l'última segosa moda de Copenhague, ja ho veieu. Benvinguts a la maleta d'experiències. Cada mes, un viatge sonor per tot allò que ens fa vibrar.
On descobrirem concerts, vespreig, wine bars, restaurants, pel·lícules, sèries, llibres, festivals i espais que ens transmeten benestar. Bé, al principi del programa us donava les gràcies per els suggeriments que ens havíeu fet i és veritat que em van fer un, que el vull comentar avui, que ara, que és, em va dir, quan vas dir coses que donen pau, no, coses que ens van relaxar, diu, jo m'he apuntat a Country, és un oient però que ens escolta des de Lleida, diu, jo m'he apuntat a Country, diu, i em relaxa moltíssim perquè mentre em centro, no, en comptar els passos, la música, el ritme, diu, m'allibera molt la ment, no? I jo vaig pensar, doncs, ho comentaré, perquè a més aquí fa el set, l'Associació de Dones té les classes de Country, a més han obert un grup nou per gent que comença, per tant, aquí ja teniu una activitat pel mes de març.
Quina sort té Falset i Comarca de tenir cada poble la seva associació de dones,
sí,
perquè són els motors de totes aquestes activitats.
Sí, és que en van moltíssimes, a més a molts pobles. Després, també us recomano que el mes de març hi ha tot un seguit de conferències de ciència i n'hi ha moltíssimes i molt variades, per tant, no tenim excusa per participar-hi en alguna. Val? I després també us volia dir que com que s'acosta ja més bon temps, hi ha més llum, doncs podem sortir a caminar, a alguna terrassa a prendre alguna cosa amb els amics i llavors no? Estar una estona i bueno, doncs, tenim bars de tot tipus, terrasses de tot tipus. No?
Un dia farem una
podem anar a
fer
a vermut també a molts llocs, no?
de
a Falset i a molts pobles també.
A tota la comarca, sí, perquè agafes
llavors
el cotxe...
Llavors hi ha racons molt bonics per anar a fer, a prendre alguna cosa, no? I estar en una terrassa. I convidem a tots els que viuen a la comarca, però també a totes les persones que ens senten des de més lluny, no? Perquè... fem difusió del programa a molts indrets.
Sapigueu, aquells que són del Montsant més enllà, que realment fer un vermut, ara que ve la primavera, a les nostres terrasses de la nostra comarca és absolutament gratificant, amb aquells paisatges que podem veure
sí.
I que ens fan sentir amb aquella pau.
És que a més ara està preciós, els ametllers florits... Bueno, està... La primavera jo crec que el Priorat és una època fantàstica per vindre i els que no ho coneixeu que ho descobriu.
Pues ja ho veieu, aquí va una invitació superclara i, bueno, Montse, fins aquí ja no tenim
programa.
Res més a dir. Fins aquí acabem.
Ara posem en pràctica el mes de març tot el que hem dit i...
Doncs ja ho veieu.
Ens veiem el mes d'abril.
Una no, abraçada.
Molt bé.
Fins al proper programa. Adéu-siau, bon vermut, adéu.